Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Pere Mas, David Fernández i Neus Tomàs. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Bon dia.
Ai, bon dia, amb alegria, Jordi Maria.
Què tal, David Fernández? Com estàs? Bon dia. Bon dia, Neus Tomàs.
Molt bon dia.
Hola, Conxi Baray.
Bon dia.
Bon dia. I hola, Mònica Hernández.
Hola, bon Jordi Basté. Com estàs avui?
Bé, el que passa és que... Home, mira, estic content amb el Parlament Europeu. Deixa'm que ho digui així abans de que arribi. Estic content amb el Parlament Europeu perquè tirarà endavant això d'intentar frenar el tema aquest de l'escrol infinit.
Sí.
Que això és una... Això és, jo crec que és un avanç per la humanitat, que el Parlament Europeu, tard i malament, però que ho faci, vulgui frenar això de l'escrol infinit, em sembla una molt bona notícia, perquè tots, ara ho està fent la Neus Tomàs, segur que deu estar...
Estava contestant un missatge, perdó.
Però segur que si tu mires el WhatsApp, aviam els últims missatges que ha rebut... Hosti, és que és molt... És que m'he recordat d'aquella entrevista que vam fer quan feia el No pot ser a TV3 fa 3 anys, amb un nano que amb 22 anys, és que esclar... Va ser un nano de 22 anys que va descobrir això de l'escrol infinit, el que va crear.
Sí.
Però ho va crear perquè hi havia grans empreses nord-americanes, entre els... el debat com Mark Zuckerberg, que va dir que quan més entréssim i més... O sigui, deia una cosa que era... Que la recordo perfectament. Deia una cosa que era molt bèstia, que era que nosaltres estem més capacitats i ens va... creem més addicció si fem això del dit de l'escrol infinit que no si apretem per un clic. Saps? El clic ens agrada menys que l'escrol infinit. I ens manté més de temps l'escrol infinit que no apretar un clic i passar de pàgina. No sé si m'explico, eh?
Sí, a més, en aquella entrevista ho deia i en algun dels llibres que ha participat després, jo citat abans el valor de l'atenció, perquè em sembla que és un dels que ho explica més bé, la capacitat d'addicció i la compara amb la cocaïna directament. Però, clar, certament, el mal que no descansa mai, no?, que diu aquell, doncs...
Ja està fet.
No, i que aquestes empreses fonamenten el benefici en això, en instruments com l'escola infinit, que és veritat que tots els experts et diuen que és de lo més pervers, si em permets l'expressió, que s'ha inventat. Però que això respon a un interès empresarial, és a dir, que ho va inventar ell, i que és veritat que després se n'ha arrepentit, però que continua havent-hi molta gent treballant per inventar coses similars. Per tant, benvinguda aquest intent de regulació de la Unió Europea, sabent això, que hi ha gent treballant ja per inventar-se'n una altra.
Una pregunta. Tots teniu els de la taula...
Ai.
Allò que en diuen un telèfon intel·ligent?
Sí.
Sí. Vosaltres, quan esteu a casa mirant una pel·lícula o una sèrie, aneu mirant el mòbil? Conxi.
No.
No. Neus.
Depèn del dia. És a dir, si... Jo entre setmana miro molt poques sèries per una qüestió de temps, sí. Però si coincideix entre setmana, sí que el tinc a mà. Segurament, potser no em caldria, però per una qüestió més de feina.
Però, perdona, però tu el vas mirant mentre...
Sí, jo a mà el tinc, però no el vaig mirar.
Però jo... escolta, que fes la pregunta als teus col·laboradors aquest matí, no?
Sí, tots menys un,
Val, llavors, jo el que he fet amb el temps és... obligar-me, per exemple, si és un dissabte a la tarda que estic mirant alguna cosa, o un diumenge a la tarda, un dissabte al vespre, m'obligo a deixar el telèfon a la cuina o en un altre lloc per no tenir la temptació i perquè els que, Mònica, tenim fills, en algun moment has d'intentar poder donar el mínim exemple, no? Però ho faig, és a dir, obligant-me, perquè si no, ho faria.
Val. David Fernández?
Jo és que la meva pantalla de caps de setmana, com diria Neus, és el llibre. Ja la meva condició no és tan pantàllica com el llibre. I el llibre t'impedeix absolutament. Si estàs llegint, estàs llegint.
Oh!
Bueno.
No veig tan clar, havia gent que no,
Sí, ho deixo.
I oblides el mòbil,
Oblido el mòbil.
Sí, jo quan llegeixo també,
Oblides el mòbil. Pere Mas.
Doncs jo que sóc addicte al mòbil i no amago, llegint, em costa que al cap de 20 minuts o 25 no anar a mirar què passa amb el mòbil. I en el cas de la tele, ara adoptaré un protocol a casa, perquè estic fart de mi mateix, de deixar el mòbil a l'habitació.
Podràs?
Sí.
quina era la
mitjana. Sí, perquè ho he aconseguit amb els dinars i sopars i...
150-200.
Perquè no pot ser, no pot ser. Oi que ho aconsegueixo al cine? L'altre dia...
Sí, per això és molt.
L'altre dia em vaig anar a passar a l'Escorsese, que són 3 hores i mitja.
Mira, ara, aquesta va la següent. Sí. Per tant, tu, quan hi ha una pel·lícula en sèrie, ara parlem d'aquesta, perquè la segona pregunta és Escorsese.
Sí.
Tu deixes el mòbil al costat el teu i vas mirant.
Al cine, allà, no, a casa. A casa sí.
A casa sí, perfecte.
I a casa...
Encara sí, perfecte. Mònica.
Em sorprèn això del Pere que confessa que és addicte al mòbil, que quan sopes amb ell no et deixa mirar mai el telèfon.
Cosa que em sembla bé.
Sí.
Que té nassos que el dia que ho va estrenar el Pere Mas amb mi, vaig tenir una urgència.
Per haver-hi mala sort, perquè en realitat...
Tenim urgència.
Aviam, ja que explica això, en veritat ell va posar modo avion, i jo deixo rebre trucades.
Sí, sí.
Perquè dic, si passa alguna cosa important, et truquen. Si passa alguna cosa important, no t'enviaran un WhatsApp dient s'ha cremat l'edifici, Godó, perdó, l'edifici aquest, on estem ara. No t'enviaran un WhatsApp, et trucarà algú, diríem que hi ha un incendi, val? I si hi ha un tema... La trucada sí. I aquest dia vam tenir la mala sort que vas posar el modo avió.
I després, no sé si ho fas tu, però jo, per exemple, faig una cosa que potser...
Jo ho he aconseguit, amb tot el sopar.
Jo si és entre setmana i... aviso, per exemple, a la gent de la feina més propera, dir, escolta'm, tinc un sopar, que és una manera de dir no estaré tota l'estona pendent, o si hi ha alguna urgència truqueu, no? És a dir, buscar aquestes maneres...
Si passa alguna important al diari, et trucaran segur. Et trucaran segur.
Perdona, Mònica, en aquest programa, no pot ser, crec que, no sé si el mateix dia que hi havia l'entrevista que li vam fer amb l'Assa Raskin, va ser un dia que vam agafar el Jordi Évole i el vam fer patir. Patir. Vam fer una prova perquè es fa aquesta prova. Què és? Li vam posar com una mena de medidor, com si fes la pressió, que no és la pressió, eh? I el posàvem amb una... El posàvem davant de les seves pròpies incongruències, és a dir, les pròpies incongruències de tots plegats, que és deixar el mòbil, seure'l, i de cop i volta, com reaccionava el cos davant el so de... no del rebre, de la versió del missatge. I veies com el cos s'altera.
És que fa molts anys que tinc la vibració treta, també.
Tu també la tens treta.
Jo també.
Sí, perquè estava escrivint a l'ordinador fent qualsevol cosa i anava sentint...
Però a mi molesta molt.
I les notificacions a WhatsApp les tinc totes tretes.
Amb això hem avançat, vull dir que a les redaccions, fins i tot, els telèfons, la majoria dels telèfons mòbils estan silenciats.
Mira, el David Fernández... Podeu... Espera, tu. Mònica, acaba.
Que si miro el telèfon. No el miro. El tinc al costat, bàsicament, per si truca a ma mare, però no el miro.
Jo com tu.
Em podeu dir... És que el David Fernández m'ho acaba d'ensenyar. Sí. Em podeu dir quanta estona veu mirar el mòbil ahir? Això hi ha un detector...
Sí, això no serà.
Sí, no sé com es busca això.
Sí. Com es busca això?
Benestar digital, que no està malament.
Però no busquem.
És la configuració de l'iPhone.
No, si és iPhone, ho tens per defecte.
Vale, i quina és la configuració?
Mira.
Temps d'ús.
Una cosa que diu temps d'ús.
A tiempo de uso.
Vale.
Mitjana diària.
Sí.
Vols saber la meva?
Mitjana 2.39, David Fernández, que per mi és poc.
2.39.
Després d'un procés de desintoxicació. Val,
tu, Pere,
4 hores i 7 minuts.
4 hores i 7 minuts.
3 hores 33.
3 hores 33, la Mònica Hernández. Concepció Barahi.
És que no ho sé veure.
Aquí hi ha trampa. Aquí hi ha trampa perquè el mòbil...
Que només porto 58 minuts.
Clar.
Avui.
Però pots mirar-hi.
No.
Tens una opció. Mira-hi.
Voi.
I tot.
És que no és iPhone i no se'n busca.
No sap on buscar-la. Espera, que David Fernández està ajudant ara.
Ui, ahir molt.
Ahir quan? Quan?
8 hores.
Ahir molt, però molt.
7 hores 53 minuts.
7 hores 53. Jo no ho miro per un motiu, perquè les 6 hores que aixeca el programa les informacions les rebo a través del mòbil. Per tant, segur que són més de 6 hores.
I també hi ha el WhatsApp web que no deu comptar. Tota l'estona que estàs al web aquest.
Clar.
Això sí, quan estàs a la pantalla de l'ordinador tens allà el WhatsApp web.
La següent pregunta va sobre Martin...
Si no, són unes 3 hores 20 minuts.
Moment. Va sobre Martin Scorsese la pròxima. Valen?
Ja, però hi ha trampa aquí.
No.
No hi ha trampa.
No.
Va, puc fer la pregunta o no?
Sí, perquè l'has fet aquest matí.
Tu vas a veure una pel·lícula a 3 hores i mitja, ara? Concepció Barahi, aniries al cine a veure una pel·lícula a 3 hores i mitja del teu director favorit?
Sincerament, no.
No.
Jo hi he anat.
3 hores i mitja, no.
Hi he anat, però la pregunta que em faig, no perquè me la faci jo, han sortit reportatges,
quina trampa,
molt al New York Times, és a dir, totes les pel·lícules que duren més de 3 hores necessiten 3 hores de metratge?
No, evidentment això no, però no estem parlant d'això.
No, jo,
estem parlant de si durant les 3 hores i mitja estàs en algun moment pendent de qui t'ha enviat un missatge...
No, perquè és el cap de setmana i no. Puc fer-ho sense problema i ho faig. Ara, per exemple, a l'Escorsese, molta gent diu que tot i ser Escorsese i ser obra mestra, no sé què, li sobren minuts? Aquesta és la
aquesta
pregunta.
Molta gent...
Tu si vas a veure una pel·lícula de 3 hores i mitja, estàs... Ai, 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 si m'ha tocat algú.
L'última que vaig arribar a ser Oppenheimer, que no sé...
No és curta?
I no, no, no.
No, és que Oppenheimer dura això.
Estava...
Sí, tres hores.
I gaudint com un...
Com un...
Però insisteixo que després d'un procés de deshabituació de... i he estat molt enganxat al mòbil.
I com ho has fet?
En l'època parlamentària, perquè tinc una gran amiga al costat que la, Gemma, la Neus coneix perfectament i que em diu, també, estàs enganxadíssim. Vull dir.
I com ho has fet?
Una sàvia.
Doncs com tot, exacte, una gran sàvia. Doncs poc a poc, i ja donaves compte del temps que trobava, i el temps de conversa, i els temps de sopar...
Per tant, tu has estat un procés de desintoxicació intern, o sigui, teu.
Sí, sí, de dir, m'està robant temps, m'està robant vida.
I, com, i comences dient, deixo el mòbil a l'habitació, per exemple?
Sí, o... i després tinc moltes aplicacions que les tinc a l'ordinador. Mm. No les tinc al... No?
I tu, Pere?
Doncs vaig a veure a l'Scorsese. Sí que vaig pensar un moment abans...
No les tinc aquí.
Ostres, tenia una petita precaució, però no vaig mirar el rellotge en cap moment. Oppenheimer, tres coses al mateix. Sí. De fet, ara diré una cosa que és una mica ridícula, però amb l'Scorsese vaig haver de sortir un moment del cine perquè tenia un pipí, em perdó, perquè m'havia fotut tanta Coca-Cola. Sí, i a més jo sóc diabètic i aleshores, doncs, això va una mica... Va una mica i va haver un moment que vaig haver de sortir corrents del cinema. O sigui, el problema no va ser mirar el mòbil. I no el vaig mirar, a més, eh? Vaig anar corrents, però a mi l'experiència immersiva, en el sentit de tancar-te un lloc, veure-ho gran, sentir la música tot trap, disfrutar allà dins, hosti, que no desaparegui mai el cine, tio.
Hi ha una
perquè
frase...
Miro moltes coses a casa, perquè...
Que té molts segles.
És l'últim record d'aïllament.
Del senyor si Pascal, no que deia... Tots els problemes de la humanitat es concentren en que no sabem estar més de 4 hores tancats sols en una habitació.
És veritat?
Bueno, això és una frase de Pascal mítica.
Però és veritat?
No, però,
i encara ara, continuem
però això que deia el David, per exemple, jo me'n vaig adonar que estava per... A mi m'agrada força llegir i em vaig adonar que estava perdent temps de lectura però no perquè estigués al cinema o al teatre, sinó perquè estava dedicant molt temps al telèfon. I llavors vaig fer aquest esforç també de, en una determinada hora, quan la feina ja és, diguéssim, ja està tot resolt per del dia, decidir que deixava el telèfon per dedicar-ho a llegir. Però és veritat que has de tenir la... O sigui, primer adonar-te'n i després la voluntat.
I desenganxar-te.
No bueno, i que sí. No cal que sigui aquesta, no? L'extrem és sí. Posar-ho a la bossa, no? Aquesta que no pots obrir durant no sé quanta estona i tal. No cal arribar amb això, però sí que t'has d'obligar. En el meu cas,
hi ha una cosa...
Que... Els guanys són ràpids, eh? No descompta molt ràpid.
Hi ha una cosa... Jo, per exemple, he de confessar que en el camí de saber què fan la que fa la meva descendència a la vida, vaig entrar al món de TikTok. Quan entres al món de TikTok, ni és molt difícil que Déu et tregui del món de TikTok. Perquè és una experiència sensorial molt bèstia, que és que hi ha un algoritme, que és la paraula més maldita de la humanitat, hi ha un algoritme que t'envia allò que tu vols veure. O sigui, allò que a tu t'agrada. I llavors, si això a mi, que jo tinc una certa edat, i tot i ser un gamarús, tinc 2 i 2, encara en donen 4, amb una criatura petita,
és
una manipulació del cervell molt bèstia. Mm. Tan bèstia que si tu tens uns amics que pensen d'una manera, i tu entres en aquella manera dels teus amics pensen, tu et converteixes en un esclau d'allò. Per què ho dic, això? Jo vaig estar seguint... Per exemple, les manifestacions, les dues que es van fer de Desocupa, a través de TikTok. Clar, depèn de quina edat tinguis, depèn de quina manifestació vegis el tema de TikTok, la informació que t'arriba per aquesta plataforma és absolutament esbiaixada. I t'esbiaixa l'opinió. Això em pots dir, també pot passar això als mitjans tradicionals. Certament, però no amb aquesta desmesura.
Però, a més, amb els mitjans tradicionals... Amb molts errors, per suposat, però hi ha filtres d'entrada destriar
que
publiques i que no publiques, no? Després com ho publiques? Clar, l'algoritme de TikTok té dues coses. Una, que és crear aquesta addicció que dius tu, però a més és superfàcil de compartir, perquè ho pots moure per qualsevol altra plataforma molt ràpid, és a dir, per exemple, el famós que té bote xapote, més enllà de que ho diguessin polítics o no, o samarretes o no sé què, quan realment es fa viral és a través de TikTok. Perquè és quan es ho dic per com a exemple d'una cosa que pot semblar política i que no tindria incidència a TikTok, i sí en té. I els que han fet estudis en TikTok et diuen, per exemple, no hi ha pràcticament debat sobre economia, no hi ha debat sobre pensions, per dir alguna cosa, no hi ha debat sobre la inflació. De què hi ha debats? Debats que encabronen molt. Debat sobre LGTBI, debat sobre feminisme, debat que per això l'extrema dreta està tan còmode allà. I per tant, això, quan dius tu lo de TikTok, el que preocupa més a més és que arriba directament a col·lectius molt joves. I per tant, allà sí que no hi ha cap filtre i a més, amb aquesta idea de consumir permanentment, polaritza molt més que altres xarxes.
Jo és que crec que no hi ha cap filtre a les xarxes socials en general, Neus. I jo no, el TikTok possiblement sigui el més clar i que crea molta addicció, però altres xarxes socials que passa el mateix. O sigui, no hi ha filtres, no tenen res a veure amb un mitjà de comunicació tradicional.
Sí, perquè entre les xarxes el que menys és a TikTok.
Sí, i la gent s'ha acostumat a informar-se a través de les xarxes socials, cosa que jo considero que és un error, no? Perquè les xarxes socials, efectivament, la informació jo crec que moltes vegades t'arriba no dels mitjans oficials que penja les seves notícies, sinó de tot el que les preses es genera. Jo no només un apunt, perquè m'ha preocupat una mica quan el David m'ha ensenyat com havia, però clar, ell ho ha dit, tu tens les aplicacions a l'ordinador, jo tinc moltes aplicacions i precisament ahir, efectivament, jo
faig... No t'excusis.
No, que sí, faig anglès. Hi ha algunes classes d'anglès que les faig online.
No passa res, escolta,
i precisament ahir les vaig fer, clar.
Hi ha gent que s'ha deixat la xocolata, tu, no passa res.
No, perquè jo sóc de les que, de veritat, que jo arribo a casa i només deixo que sonin les trucades i poso un silenci als missatges, perquè penso, com diu el Pere, que si hi ha algú urgent i important, et truquen.
I té una altra lectura, que jo estic en una altra pantalla, que és la del portàtil, i que si poso el comptador de quantes estones he estat allà amb el tele,
amb el signal... Allà em superaràs, eh?
Una cosa, Concepció, això que dius que la gent s'informa per les xarxes, també tu pots explicar-los que això no va així.
Sí.
L'altre dia, amb un nebot meu, és que ho ha dit Google. Bueno, què vol dir? Que té 11 anys, eh?
El senyor Google, hem fet real el senyor Google.
Per això li expliques i ho entén, també.
Sí, no, home, clar, és que per això s'ha d'educar.
Igual et diu que ho entén.
És que és molt llest.
D'aquí uns moments, arriba't en aquesta ràdio, ara entre l'estudi, qui va ser alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Ahir, Pablo Iglesias, que tot va començar amb un article a l'Ara de fa 48 hores. Després va venir aquí després Ada Colau va anar amb la Nierga a Ràdio 4 i després Pablo Iglesias va respondre aquí al món a RAC1. I escolta'm això. Bueno, avui Ada Colau és aquí, d'aquí uns moments en aquest estudi.
El perquè de tot plegat.
20 minuts i les 10 del matí. Ada Colau, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Què estava fent i on era quan va sentir les declaracions de Pablo Iglesias criticant-la?
Doncs estava treballant i a casa, perquè va durar moltes hores, no? Vull dir que em anaven arribant missatges de gent dient ara RAC1, ara TV3, ara l'article del diari Ara, vull dir que es va dedicar a anar a molts llocs, diguem-ne. Mm. I em van anar arribant missatges de suport de persones...
Quan fa
properes.
Que no parla cara a cara o telefònicament a Pablo Iglesias?
Doncs deu fer un temps, però també és normal, vull dir, perquè el dia a dia m'importa la política municipal de Barcelona i ell ara ha deixat la política institucional.
Però un temps per què tant, vol dir?
Doncs no sé quants mesos que no ens trobem, però farà mesos que no ens trobem. Mesos. Amb Mirena Montero fa poc que ens vam veure, però...
I què tal, amb Mirena Montero?
Bé, ens vam trobar en un acte, me'n recordo, a Madrid amb el president de Xile, el president Boric, que totes dues ens l'estimem molt i tenim molt bona relació, i vam estar xerrant, i de fet recordo que li vaig dir, ostres, quan passin eleccions i tot estaria bé trobar-nos, no? Ja que portem tants anys per compartir anàlisis, no?, de tots aquests anys, i vam tenir una conversa molt, molt afable.
Estàs sorpresa?
Relativament, és a dir, a mi el que em sap greu és l'atac personal, no? Crec que amb tots els anys que hem compartit i sapiguem molt clarament qui és l'adversari, doncs que se surti així, que se sobreactui d'aquesta manera, perquè jo crec que hi havia una certa sobreactuació ahir, perquè es pot discrepar políticament, només faltaria, i es pot discutir políticament de qualsevol cosa, però que es vagi a l'atac personal i es sobreactui d'aquesta manera... Crec que no sóc l'única que es va plantejar que potser era per tapar l'acord que havien fet Sumari Partit Socialista, no? On hi havia moltes coses positives, segur que millorables, segur que se'n poden afegir més, però bueno, augment de permís de maternitat i paternitat, reducció de llistes d'esperes de sanitat, dentista, que nosaltres el vam fer a Barcelona públic, no? I ara s'extén a tot l'Estat, el transport públic es mantingui amb la reducció de tarifes, hi havia moltes coses bones, i just quan es presenta aquest acord, doncs, i aquesta sobreactuació del Pablo, que, bueno, va aconseguir omplir mediàticament, clarament, no? Llavors, tu sempre et planteges, no?, davant d'aquesta sobreactuació i davant d'aquest atac personal, has de sortir a contestar o no has de sortir a contestar? Bueno, doncs estem aquí. Sempre donem la cara.
És a dir, vols sortir a contestar o no?
No, no vull entrar al fang. No vull entrar al fang de tots els atacs personals que va fer, ja dic, vaig rebre molts missatges de solidaritat, també de molta gent de Podemos, a qui li agraeixo moltíssim. Perquè
no era aquí?
No, però molta gent. És que, clar, molta gent de Podemos treballem junts des de fa molts anys, no? I aleshores, també molta gent de Podemos i altra gent em va enviar missatges de suport, però ho vull superar, vull dir, no crec que ens haguem de quedar aquí, i en tot cas discutim políticament del que s'hagi de discutir, no?
No, no va començar vostè?
Doncs recordem, efectivament, que jo vaig anar al programa de la Gemma Nierga, no? I jo no vaig treure el tema. El que passa és que bueno, alguns dirigents de Podemos, i en concret també ell, Pablo Iglesias, que no té càrrec però que segueix actuant com a dirigent de Podemos, no? Doncs fa ja setmanes o mesos que quasi cada dia, no?, surten els mitjans qüestionant el lideratge de Yolanda Díaz, qüestionant el funcionament de l'espai, qüestionant els acords que es fan, qüestionant, insinuant que podrien anar per lliure, i això fa que els periodistes ens ho preguntin a nosaltres. Nosaltres mai hem insinuat cap malestar en Podemos, hem dit sempre que hem d'anar junts, hem treballat per anar junts, hem fet acords generosos perquè anéssim tots junts, sempre hem volgut això perquè, insisteixo, tenim molt clar qui és l'adversari, que hem d'aturar la dreta i l'extrema dreta, que hem de fer un govern progressista, encara que no sigui tot el progressista que ens agradaria. I, per tant, des d'aquesta òptica, jo mai vull entrar al fang ni a res. Però, clar, quan et pregunten ja per enèsima vegada, no?, vas a una entrevista a parlar de Barcelona, a parlar de lo que està passant a Gaza, i et tornen a preguntar, tal dirigent de Podemos ha insinuat que podrien anar per lliure, que tal i qual, bueno, doncs em veig obligada a recordar que hi ha un acord signat, no? Que és una cosa molt bàsica i molt descriptiva, no és una amenaça, és una descripció. Hi ha un acord signat per Podemos i per moltes altres organitzacions, que a més beneficia molt a Podemos, perquè Podemos són llestos i tenen experiència, i per tant no signen un acord si no els beneficia, vull dir, els coneixeu i segur que ho podeu entendre. I per tant, perquè els hi sembla molt beneficiós, el van signar. I això vincula a tothom, ens vincula a tots els que hem signat l'acord, no? Llavors no és cap amenaça, és recordar que hi ha un acord i que igual que tots...
I parlava del tema econòmic.
Entre d'altres, per dir, o sigui, que els beneficia molt, però que no és per dir res en concret, és per recordar, us en recordeu també el Pablo, quan ell dirigia l'espai i era vicepresident, recordeu la quantitat de vegades que li deia al Partit Socialista «los acuerdos firmados están para cumplirse»? Era una frase habitual, no? Doncs, bueno, podria ser el mateix. No, no és cap amenaça, és recordar que hem signat uns acords, que els acords et beneficien en moltes coses i que tots, per tant, estem vinculats per aquest acord. I és una qüestió política. I ja està, i no té més. I la gent no espera que estiguem barallant-nos i que estiguem... Que no vol dir que no es pugui discrepar, insisteixo, perquè per mi és bo que l'espai sigui plural, que es pugui dir, per exemple, que es presenta aquest acord, que clarament és positiu, perquè després, ostres, amb el context difícil, la posada de la dreta i l'extrema dreta a tot arreu, la guerra d'Ucrània, la massacre de Gaza, o sigui, hi ha un cert desànim, no? Davant d'això crec que les esquerres hem de col·laborar per avançar, igual que s'està fent amb temes de Catalunya, doncs també amb temes socials, amb un acord que es va presentar i que té moltes coses positives, insisteixo, que beneficien la majoria de la gent. Just quan es presenta aquest acord, sortir amb aquesta sobreactuació, atacar-me personalment, jo, sincerament, no és la manera de fer política que vull, ni crec que ens convingui, i, per tant, ho vull deixar aquí, no vull entrar a rebatre.
D'acord, d'acord. De totes maneres, per tota aquella gent que no va escoltar el que hi deia de Pablo Iglesias aquí al Món RAC1, jo passo a algunes coses de que ell va dir. Per exemple, aquestes.
Es evidente que Ada Colau ayer quería decirle a Podemos o haces lo que nosotros digamos o te quedas sin dinero. Pues puede usted, señora, guardarse su autoritarismo donde le quepa, porque además eso no es cierto. Y es una falta de respeto inaudita a la militancia y que además evidentemente tendrá consecuencias.
Pot guardar-se el seu autoritarismo en li càpiga. Això deia. I amenaça amb conseqüències. Sap a què es refereix?
No. Insisteixo, jo vaig escriure uns fets, no vaig amenaçar de res. I precisament només demanaria que s'apliqui el que diu, no? Vull dir, quan surt cada setmana a qüestionar el lideratge de Yolanda Díaz, i ho veu tothom, això. Vull dir, no ho dic jo, és que està constantment als mitjans de comunicació qüestionant el lideratge de l'espai polític, que segur que hi ha coses a millorar, segur, pues que les proposi per millorar, però està qüestionant quan a més s'ha fet un esforç, i crec sincerament que Yolanda Díaz ha aconseguit recosir moltes coses que estaven trencades. Vull dir que en la darrera etapa de Podemos es va perdre molta gent pel camí, es van perdre moltes aliances, i això s'ha recuperat, s'ha refet, s'ha recosit, i s'ha recosit amb Compromís, s'ha recosit amb Més Madrid, s'ha recosit amb molta gent. I les enquestes fa uns mesos donaven uns resultats molt pitjors per l'espai polític, i al final, mira, a Catalunya hem estat segona força i hem tret uns resultats dignes per seguir mantenint un govern de coalició progressista i aturar la dreta i l'extrema dreta. Jo crec que la gent espera això de nosaltres. Insisteixo, això no vol dir que no es puguin fer aportacions, no? Jo, per exemple, aquests dies ho he dit, em sento molt ben representada per les declaracions de Jone Belarra sobre el tema de Palestina, que és la posició que a Barcelona hem mantingut durant tots aquests anys, i ara amb el que està passant encara més, no? Doncs, o sigui, es poden fer aportacions diferents i dir, doncs a mi em sembla que en aquest document faltaria aquest tema o que aquest altre no està prou perfilat. Ara, qüestionar el tot permanentment, qüestionar el lideratge de la Yolanda, qüestionar l'acord amb el Partit Socialista...
I per què, però si està fora, per què no ho pot fer?
No, que ho pot fer, sí, però si ho fa en nom d'una força política que forma part de l'acord...
Però teòricament no hi és.
Bueno, és aquesta ambivalència, no? Jo crec que tothom veu que està actuant de líder de Podemos. Vull dir que no ha renunciat a exercir de líder de Podemos. Ell segueix parlant en nom de Podemos, i evidentment que pot opinar el que vulgui, jo no ho qüestiono. Ara jo dic, què espera la gent de nosaltres? Què espera la gent de nosaltres? Que hi hagi un qüestionament permanent o que treballem a la interna per resoldre qualsevol problema que pugui haver-hi i que seguim avançant, que fem acords, que aturem a la dreta, a l'extrema dreta, que fem transport públic gratuït, dentista gratuït, millores en reformes laborals, l'augment dels permisos de paternitat i de maternitat amb remunerats. Jo crec que la gent, sobretot, necessita i espera això de nosaltres.
Quan ahir era aquí Pablo Iglesias, deia també això.
Cada vez que han atacado a Ada Colau, que ha sido víctima del lawfare y recibiendo muchísima agresividad, nosotros la hemos defendido como leones. Hemos sido leales siempre, en los contextos más difíciles. Entonces yo creo que un mínimo de lealtad y de decencia hay que mantener. Las declaraciones de ayer son una barbaridad y creo que la militancia de Podemos se merece unas disculpas por parte de Ada Colau.
Una cosa que és veritat, que tot el temps que he estat els dilluns com a tertulià Pablo Iglesias, sempre que hi ha hagut un problema de color, sempre l'ha defensat.
Igualment. Sempre que Pablo Iglesias ha tingut atacs de lawfare, no?, de guerra judicial, de l'extrema dreta a casa seva, tant ell com la Irene Montero, sempre, evidentment, que els hem defensat. Jo i l'Espai dels Comuns sempre els hem defensat, sense cap titubeig, només faltaria. Tenim molt clar qui és l'adversari.
Ha de demanar perdó, no?, com deia ell.
Jo insisteixo, crec que he estat molt clara. O sigui, he recordat que hi havia un acord polític i no vull entrar en una roda de qui s'hauria de disculpar primer, perquè insisteixo, hi ha dirigents de Podemos que estan cada setmana qüestionant en els mitjans de comunicació a Yolanda Díaz com a líder de l'espai, qüestionant el que es fa com a espai polític, insinuant fins i tot que aniran per lliure. Això és una deslleialtat permanent i la veu tothom, perquè passa cada setmana. Jo no vull entrar en la roda de qui ha de demanar disculpes. Jo sobretot crec que hem de ser responsables i que, evidentment, si hi ha diferències polítiques es poden parlar, faltaria més. Si es vol millorar un document, es pot millorar. Però parlar com si no estiguessin en l'espai, quan tenen un acord signat, formen part de l'espai, han estat informats d'aquest acord que s'ha presentat, un acord que, per cert, l'ha gestionat una persona de Podemos. Una persona de Podemos, Nacho Álvarez, una persona excel·lent a tots els nivells, professional i personalment, una persona que és el secretari d'Estat de Pablo Iglesias i de Jone Belarra, i és ell qui ha liderat tota la negociació amb el Partit Socialista. I Podemos, evidentment, que ha estat informat d'aquesta negociació. Llavors, clar, el dia que es presenta aquesta negociació, que clarament té elements positius, surt una altra vegada a carregar, no?, dient que no estan informats, que no és un bon acord, qüestionant a la Yolanda un cop més, que si sembla més del Partit Socialista. Bueno, clar, jo em veig obligada a recordar-los que ells formen part de l'espai i que han signat un acord i que aquest acord els beneficia i que volem que segueixin dins de l'espai. Jo no vull que marxin, jo vull que es quedin.
Continua dient això.
¿Por qué digo que es una frustración? Porque es mentira. Los derechos económicos, que son proporcionales al peso que representa cada uno, eso no lo puede cuestionar el humor con el que se despierte ni Ada Colau ni Yolanda Díaz. Y luego es de una agresividad inaudita. U obedecéis o os quitamos el dinero. ¿Pero tú qué te has creído que es esto?
Ho estava intentant sentir, no sé si ho he pogut escoltar.
No he pogut escoltar, no.
Sí, aviam, si no, busquem uns auriculars.
No, no, m'ho dieu, és igual.
Sí, sí. No, o digues, espera, no, no, saps què? És que s'ha de posar els dos, amb un no n'hi ha prou. És que són d'aquests auriculars que si et poses els dos... Ara sí que
sí. Ara sí,
podem tornar a escoltar, sisplau, gràcies.
¿Por qué digo que es una frustración? Porque es mentira. Los derechos económicos que son proporcionales al peso que representa cada uno, eso no lo puede cuestionar el humor con el que se despierte ni Ada Colau ni Yolanda Díaz. Y luego es de una agresividad inaudita. U obedecéis o os quitamos el dinero. Pero ¿tú qué te has creído que es esto?
Una altra vegada esmeno la major. Vull dir, aquí ningú ha amenaçat ni s'ha parlat de retirar diners, sinó que he dit que hi ha un acord que tots estem obligats a complir perquè l'hem signat voluntàriament i que Podemos el va signar perquè el beneficia molt. I ja està. I no tinc res més a comentar.
Val. Escolto, abans de posar el segon àudio, senyora Colau, qui decideix què vota un diputat d'un partit polític al Congrés?
Com?
Qui decideix què vota un diputat al partit polític al Congrés?
En termes generals, el grup en el que pertany, sí.
Deia això.
Poden haver-hi situacions puntuals de llibertat de consciència en temes concrets, no? Pot haver-hi situacions singulars, no?
Iglesias.
Los diputados que están en el Congreso votan en función de lo que dice la dirección de su partido. Eso ha ocurrido, por cierto, siempre con los comunes. Los comunes no siempre han respetado la disciplina de voto en el grupo parlamentario de Podemos. Imaginemos qué habría ocurrido si en ese contexto yo digo, Ada Colau, o votas lo que estamos diciendo o te quedas sin dinero porque te corresponde mucho más. Vamos, hubiera abierto todos los telediarios y ya nos podemos imaginar lo que se habría dicho.
¿Está de acuerdo con eso, no?
Jo li puc dir que durant tots aquests anys hem actuat amb una lleialtat extrema, que recordo alguna votació molt concreta on va haver-hi un vot diferenciat per ser Força Catalana i que això estava parlat dins del grup i que evidentment ho vam fer sempre parlant-ho i explicant-ho i acordant-ho i per tant han sigut situacions molt puntuals on si es parlava d'un tema de Catalunya com a grup català també ho havíem acordat així, no? Que teníem una certa autonomia i per tant l'exercíem sempre des de la lleialtat, des de parlar-ho abans i des d'acordar-ho i per tant així hem funcionat i no ha sigut un motiu de conflicte i per tant jo no crearia més problemes dels que hi ha hagut.
Més.
Yo creo que todo el mundo sabe que cuando no estás dentro de un gobierno, tus parlamentarios tienen un compromiso diferente. Cuando yo hice las negociaciones anteriores, me ocupé de que en el gobierno hubiera el representante que dijera Izquierda Unida y el representante que dijeran los comunes. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, era una manera de vincular a sus diputados. Si Ada Colau no pone un ministro y si Alberto Garzón no pone un ministro, que en este caso fue el mismo, pues yo hubiera entendido perfectamente que sus diputados dijeran, oiga, no tenemos por qué comulgar con ruedas de molinos si no formamos parte de la acción de gobierno.
Està d'acord amb l'argument de Pablo Iglesias que si Podem no té cap ministre pot trencar la disciplina de vot?
És que la veritat que no penso entrar, perquè a més que penso que la gent està molt cansada d'aquest tipus de discussions. Hi ha un acord signat sobre com funcionem, que l'està respectant tothom, i després tothom sap que la proposta de ministres és una cosa que parlaran Yolanda Díaz i Pedro Sánchez un cop hagi estat investit. que és perquè fins que no sigui investit, no? Finalment és el president Pedro Sánchez el que proposa ministres. I per tant, respectant la privadesa d'aquestes converses, doncs no comentaré res més.
Val. Bueno, vostè, tothom diu que serà ministre, ministre d'Habitatge, concretament. Serà ministre?
Han posat diferents ministeris. Realment és increïble perquè vostè recorda, no?, quantes vegades he dit jo que no vull ser ministre, també en el seu programa. M'han preguntat quan era alcaldessa encara, i havien de produir-se les eleccions. M'han preguntat, no sé, centenars de vegades, crec. I ho torno a dir, jo no vull ser ministre, no vull ser ministre, i no sé per què la gent no s'ho creu. Crec que això forma part d'una visió, diguem-ne, antiga de la política, no? D'una certa inèrcia de que s'associa la política com amb la voluntat d'estar en un lloc de poder i que si tens l'oportunitat d'ocupar un lloc de poder l'has d'ocupar, no? Jo mai he viscut la política així, jo he sigut més anys activista que alcaldessa i m'agrada la política amb la gent, m'agrada el carrer, m'agrada estar a prop de la gent, no? Aleshores,
no vull ser ministre, no vol dir...
No seré ministre. He decidit no ser ministre.
Així de clar?
Aquest és el programa de ràdio amb més audiència de Catalunya, no? A veure si ho aconseguim, doncs. A veure si aconseguim, ja que quedi clar. A veure, una cosa que potser no explica tan prou claredat fins ara és que, és cert, jo sempre he dit que no volia ser ministra, però és cert que hi havia una certa pressió ambiental. Aquests dies ha crescut fins al punt, us ho juro que no m'ho invento, de que m'ho diuen pel carrer, vaig al súper i m'ho diuen a la cua del súper. Ahir mateix vaig anar a la bodega i m'ho va dir el senyor de la bodega i em van atribuint diferents ministeris. I una cosa que potser no he explicat fins ara és que és cert que el meu espai polític m'ho ha demanat. M'ha demanat que em plantegés seriosament ser proposada, que s'ha de reservar, que sempre, finalment, no? És la conversa final de Yolanda Díaz amb el president Sánchez, els que acaben decidint els ministeris. Per tant, sapiguem que hi ha aquesta reserva, però sí, el meu espai polític m'ha demanat insistentment que em plantegés ser ministre.
Però ja ha dit que no.
I he pensat, perquè ho havia descartat sempre, però quan t'insisteixen tant, evidentment és un honor que la gent confia en tu, és una responsabilitat, i quan a l'espai polític al que tu pertanys i amb el que et sents responsable i compromesa et demana que t'ho plantegis molt seriosament, doncs m'ho he plantejat molt seriosament, cosa que no havia fet abans, i he donat moltes voltes, i m'he convençut de que no seré ministra. Hi ha diferents motius. Hi ha motius personals, hi ha motius polítics, hi ha de tota mena, però la decisió està presa. Està totalment presa. Jo no seré ministra. I m'agradaria que la gent ho cregués, perquè ho he estat dient molt de temps i la gent no s'ho creia.
Ara li preguntaré, per què no vol ser ministra? Mm. Per quin motiu?
Ja he dit, per diversos motius. Hi ha des del personal, que us el podeu imaginar. Tinc dos nens, un de 12 anys i un altre de 6. Siguent alcaldessa durant aquests anys tan intensos, no? Tota la tensió política que hem viscut, els atemptats de la Rambla, la pandèmia, tot això ha sigut 7 dies a la setmana, 24 hores, i no és que no hagi exercit de mare, he fet de mare treballadora, per tant, jo he exercit de mare, però bueno, no tant com m'hagués agradat, no? I jo vaig ser mare perquè vaig voler i també vull viure la maternitat i la criança dels meus fills. I ara que porto uns mesos que estic, no, en aquesta impàs a Barcelona, no? A més, com jo he dit, també per motius polítics, sóc una municipalista convençuda, jo vull ajudar que hi hagi un pacte d'esquerres a la ciutat, que crec que és el que li convé, i mentre estic amb aquesta feina, doncs evidentment ja no tinc tantes responsabilitats com abans d'alcaldessa. I aquests mesos he pogut experimentar, doncs això, poder fer molts més sopars amb els meus fills, anar al Martinenc, als entrenos del petit i als partits del cap de setmana, que és tota una feina, molta feina, són 4 dies i només té 6 anys. Per tant, està la criança dels meus fills, que és un argument per mi ara important. D'aquí 4 o 6 anys segurament ja se'm trauran de sobre, així que ara és el moment.
Puc confirmar-ho.
I a part del personal també hi ha el polític. O sigui, el polític és que jo crec que una mateixa persona no ha d'estar tot arreu i no ho ha de fer tot.
Per tant, a Europa tampoc?
Pues ni m'ho he plantejat, és que ni m'ha passat pel cap. Evidentment, si vull conciliar amb els meus fills, Europa encara queda més lluny que Madrid, però a part d'això, de la qüestió geogràfica...
Bueno,
però... No, o sigui, jo estic centrada en Barcelona, o sigui, sóc una municipalista convençuda, vull que hi hagi un pacte d'esquerres a Barcelona, que avui està complicat, però jo vull que hi hagi un pacte d'esquerres a Barcelona i seguiré treballant per intentar-ho. I a part d'això, la política de ministeris, no sé si la coneixeu, però és una política que és necessària. O sigui, jo valoro molt a la gent que ho fa, és molt necessària, és molt de despatx, és molt de passadissos, és molt d'acte protocolari, i és la part de la política que a mi m'engresca menys, diguem-ne, i on no crec que jo sigui més, pugui donar el millor de mi mateixa, no? Per tant, crec que puc aportar, evidentment sóc un animal polític, no deixo la política, jo he fet política tota la meva vida des de l'institut, i seré sempre un animal polític i faré política. Ara mateix estic centrada en Barcelona i pas a pas.
10 i 2 minuts. Per cert, ja que preguntava a descartar, descartaria tornar-se a presentar a les eleccions a Barcelona?
Ui, mare meva, el 2027. Deixi'm viure. No, queda molt pel 2027.
Però no m'ho descarta.
Home, ja, amb totes les coses que ens han passat aquests anys...
Clar, és que m'ha descartat clarament el del ministre, però
no
em
descarta això. He dit que jo ara, bueno, no sé, que potser em presento, em plantejo ser ministre d'aquí 6 anys o 10.
Però per tant, es podria
plantejar...
Però que
ara jo no seré ministre.
Però que es podria plantejar, la possibilitat de tornar-se a presentar per Barcelona?
És que queda massa lluny el 27, de veritat. Ara que Barcelona per mi sempre serà una prioritat, perquè sóc una municipalista convençuda i perquè hem impulsat un projecte de transformació que vull que aquest llegat continuï endavant... Això, segur. De la manera que sigui, des d'on sigui. Però el meu compromís amb Barcelona hi serà sempre.
10 i 3 minuts. Un moment que anem a la publicitat i de seguida, si volen dir alguna cosa aquí a la gent que ens acompanya, pa'lante.
el perquè de tot plegat.
Les 10 i 7 minuts, avui amb Ada Colau aquí al Monarracú. Ara deixaré que els altres preguntin. Aviam, algú de la taula. Pere Mas diu que...
moltes coses.
Sí, que té moltes coses.
Jo és que tinc moltes preguntes a fer-li. Ja que et puc tutejar, ja.
Ho prefereixo.
És que fa molts anys que ens coneixem.
Ho prefereixo molt.
Molt bé, doncs, tutejo, alcaldessa. A veure, jo em crec això que dius, perquè vols ser ministra, per la part personal.
Uh-huh.
No perquè he sentit aquí fora d'antena que n'estàvem parlant, però sí que és veritat que, o sigui, tu ara estàs a l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona, i sí, va haver algú pel municipalisme, tot això que has explicat del govern d'esquerres, però jo crec que l'esquerra espanyola en tu té un actiu polític. No dic per fer-te la pilota, no és sospitós de fer-te la pilota. Jo crec que és un actiu polític que no sé si a la faceta de ministre o el que sigui no l'hauria de desaprofitar. I aleshores, tu dius, per què no en creu la gent quan dic no vull ser ministre? Bueno, tenim alguns indicis que alguna vegada en relació a diverses legislatures a l'Ajuntament o pactes que han vist molt estranys a l'Ajuntament, potser alguna vegada no s'ha acabat de complir tot exactament a peu de la lletra. No trec aquest tema per discutir això, sinó trec per dir-te que és normal que la gent desconfiï.
Yeah.
I que també és normal que els comuns, que la Iolanda i companyia et diguin et necessitem de ministre.
Però jo
crec que, de veritat, ets un actiu a la política espanyola, conegut, i a més, amb aquest desordre que hi ha a l'esquerra, jo crec que series
una bona ministra. T'agraeixo la pregunta perquè afegeixo una cosa que no he explicat abans. Que jo no només he dit no a ser ministre, sinó que m'he ofert ajudar en tot el que pugui. És a dir, que si sóc útil també a Espanya... Bueno, com a dirigent política, jo puc anar per Espanya a fer coses, saps? Vull dir, puc ajudar a crear organització, puc ajudar a impulsar mesures, puc ajudar a fer coses. Jo ho he dit, o sigui, sóc una dona compromesa amb les esquerres i amb un context com l'actual, d'antipolítica, de crisi civilitzatòria, de tanta desafecció, de tanta desesperança, o sigui, crec que hem de fer més política que mai. Però insisteixo, és que la meva escola de formació, hi ha altres dirigents polítics que s'han fet a la institució, no és el meu cas. Jo m'he format en l'activisme social. He fet molt d'activisme amb molts pocs recursos i he vist que era capaç de fer moltes coses. També això em va portar a dir, també hem d'anar a la institució. Per tant, també hem de ser-hi. No menyspreu la institució. I he pogut fer moltes coses com a alcaldessa. Però és que també serveixo per l'altre. I també a nivell estatal i a les esquerres d'Espanya, si puc ser útil, estaré encantada d'ajudar. No desaparec. No dic que no a ajudar. El que dic és, en el rol de ministre, ara mateix, no.
Queda clar? S'ha gravat, ja eh? El vestit ho té molt gravat. Llavors, sobre el tema de fons, saps aquell acudit de que pugen tres comunistes no sense açò i en surten quatre sessions? Acudit aplicable? Sí, de veritat, és molt vell i és aplicable al món INDEP. Sí o no?
Veritat, no, l'acudit és un comunista fa un partit, dos fa una coalició, tres una internacional i quatre una sessió.
Bueno, i el de l'ascensor també és cert.
Si els expliquem, els nostres acudits.
Sobretot aquest merder, que jo no el personalitzaria entre tu i el Pablo, sinó... O sigui, estan intentant fer un govern progressista per aturar Vox, aturar la dreta, que hi hagi des del PNB fins a Junts. O sigui, que és una cosa molt difícil de fer anar. Ara sembla que descarril una mica pel flanc esquerre, ja veurem com acaba. O sigui, jo crec que hi ha una certa irresponsabilitat per part de tots de, amb lo difícil que és vestir aquest govern, muntar aquest tinglado al flanc esquerre, que peta per on menys per hauria de petar. Però jo, de veritat, amb tota la ingenuïtat, i no té mala hòstia la pregunta, Jo encara no entenc què ha passat a Podem que es va transformar en Iolanda. Resum de la situació. Tenim Podem, los círculos, no sé què, els comuns, els d'aquí, els d'allà, els gallegos i companyia. El Pablo Iglesias que fot a dit a la Iolanda.
La pregunta una mica més breu, també
sí,
t'obre inici.
Bueno, però no, perquè la gent tingui clar què ha passat aquí. Yeah. Fot a dit a la Iolanda. I de cop i volta emergeix un moviment que es diu Sumar, que no emergeix de sota les pedres, o sigui, tots sabem que està més o menys dirigit per una sèrie de gent i tot el rotllo, i llavors, de cop i volta, matem a Podem perquè eren antipàtics i Iolanda... O sigui, jo aquest canvi que hi ha hagut a l'esquerra, t'ho juro que no l'entenc. Perquè tampoc veig una discussió ideològica molt gran, veig una discussió molt potent a nivell de noms, veig el merder de la Montero de si ha d'estar com a candidata, veig una certa vexació amb els de Podem. Llavors, no he entès què ha passat aquí. No sé si m'ho vols explicar. Clar, tu ets, diguéssim, dels uns i dels altres. Però des d'una òptica d'un senyor que està assegut a casa, que és progre i que vol que Pedro Sánchez sigui president, no s'entén tot això que ha passat. Jo no ho entenc.
Jo et puc dir que els comuns hem estat estables i hem estat sempre lleials i hem construït amb tothom. De fet, a Catalunya anem sempre junts en Podem. En altres llocs no ha sigut així. Aquí hem anat sempre junts i seguim anant junts. Hem tingut inclús actes de generositat importants, no?, que és les últimes eleccions que potser eren més complicades, i era un acord entre moltíssima gent. Recordo que a la llista catalana vam fer una cosa que no havíem fet mai i que era una mica estranya, que és incorporar un quadre polític de Podemos estatal per assegurar-se que sortia com a diputada i anava a la llista catalana. no? La Lili Bestringe, és la secretària d'organització de Podemos. Bueno, i la vam incorporar perquè sortís diputada. Per tant, crec que hem mostrat sempre lleialtat, voluntat d'anar juntes, cosir. Però és cert que va haver-hi un moment, no, quan Pablo Iglesias estava en la vicepresidència, que també, a més això ho he dit sempre, pels atacs que va patir horribles, per el lawfare, per la campanya terrorífica d'assetjament de l'extrema dreta, etc., per un conjunt de factors, ell va decidir sortir i ell mateix designa a Yolanda Díaz, no de les millors maneres, perquè no la va avisar, li va dir a través dels mitjans de comunicació, la va designar com a nova vicepresidenta, no? Ella va dir, bueno, vale, assumeixo, però jo no sóc un florero, d'acord? Vull dir, em ficaré el meu estil, i el meu estil és negociador, dialogant, etc. En el darrer tram en què liderava Podemos, no estic dient jo res d'opinions, vull dir, són coses que tothom ha vist, va haver-hi una certa trencadissa, va haver-hi gent que es va allunyar de l'espai, això és una cosa àmplia i visible. Bueno, doncs des que va liderar Yolanda, tot això s'ha anat recosint i s'ha anat tornant a apropar Compromís, s'ha tornat a apropar els que havien marxat i s'havien constituït com a Mas Madrid, i s'ha anat recosint a molta gent a tot l'Estat. I hem aconseguit una supercoalició, que va ser aquest acord que vam signar per les generals, i que ha donat uns resultats, amb un context de refluxe i d'avançada de la dreta i de l'extrema dreta, uns resultats que no han estat dolents i que permeten reeditar, no? Molt ajustat, però permeten reeditar el govern de progressista, i que a Catalunya han estat especialment bons. Nosaltres vam quedar com a segona força. També perquè nosaltres som una realitat catalana, implantada, arrelada, no? I que hem treballat lleialment sempre en Podem, i també ara en Sumar, i anem tots junts. I sempre hem defensat que hem d'anar tots junts, encara que puguin haver-hi diferències, encara que puguin haver-hi matisos. Jo el que no entenc és que alguns dirigents es dediquin quasi cada dia o cada setmana a qüestionar el lideratge de Yolanda Díaz o el que s'està fent, com per intentar afablir-la. Jo això, sincerament, crec que no és el que espera la gent de nosaltres. I a partir d'aquí, en positiu, parlem del que vulgueu. O sigui, sumem, podem, tots junts, avancem i aturem la dreta, que és del que es tracta.
Neus.
Bon dia, jo sóc de les periodistes que a totes les entrevistes acabava preguntant-li si seria ministra, i dono fe que és la vegada que... Sempre deia que no, però no feia aquesta prèvia de he fet la reflexió i he arribat a aquesta conclusió. Per tant, crec que la frase aquesta de he decidit no ser ministra és un dels titulars de l'entrevista, en tant que sempre deia no ho seré, però no feia la prèvia aquesta de fer la reflexió si caldria o no, no? Per tant, crec, diria que avui és la vegada que ho ha deixat més clar.
M'hi he esforçat.
Les altres vegades també, però és veritat que cada vegada li preguntaven. Jo, si un dels titulars per mi de l'entrevista, no? Bueno, bueno, per mi, del que ha dit, és la frase de que Pablo Iglesias no ha renunciat a fer de líder de Podemos. Perquè això no sé si explica les dificultats també d'entesa, que m'agradaria que ens ho digués, que pugui haver-hi entre la resta d'espais, el seu, el de Compromís, Mas País, l'espai de Rejón, si això dificulta l'entesa amb Podemos, és la meva pregunta. És a dir, el fet de que vostès considerin que Pablo Iglesias continua sent un actor polític i no només un senyor que té un podcast, els hi complica l'entesa, dic lo del podcast perquè ho diu ell, els hi complica l'entesa amb Podemos. Dos, vostè creu que Podemos ha de tenir un ministeri? I tres, creu que, ja li pregunto directament, si l'ha de tenir Irene Montero o si no el té ella, han de mantenir el Ministeri d'Igualtat? I quatre, i acabo, com a reflexió. Anton Lozada deia aquest matí que, no, a la píndola, una mica el resum era: Podemos necessita Sumar i Sumar necessita Podemos. En algun moment aquesta escalada bèl·lica en la que estan instal·lats, doncs segurament l'hauran de frenar, o no, no ho sé, però no sé si també estem assistint a una certa, no sé si és significació, com vostè deia, precisament per això, perquè s'han anat, per exemple, s'han de repartir ministeris, i per tant doncs veurem si entenen o no entenen, qui el té, com el té.
Em sap greu, però no li respondré cap de les preguntes.
Vaja, vinga.
I li explico, li explico.
Despedida.
No, li explico.
Vostè,
ja veieu que jo
sempre tracto de vostè les entrevistes, sí, encara que conegui l'entrevista.
No, li explico perquè ja sabeu que jo normalment contesto tot, no, vull dir, soc generosa, diguem-ne, amb els titulars, com deies tu, no? Però és que no vull entrar més en temes personals, no vull entrar en valoracions personals de ningú, perquè crec que no ajuda, i perquè crec que després, si hi ha una resposta, entrem en una espiral que la gent està farta. I aleshores, parlem políticament, jo insisteixo, s'ha aconseguit amb moltes dificultats un resultat electoral digne que permet reeditar un govern de coalició progressista. Tenim un acord signat que explica com funcionem internament. Per tant, això està escrit. Això es fa amb el lideratge de Yolanda Díaz, que ha demostrat que té una grandíssima capacitat d'incloure, de cosir, de dialogar i d'avançar en propostes concretes. S'acaba de presentar un acord amb el Partit Socialista que és bo, que segur que el podem millorar, però que és bo. I a partir d'aquí, els ministeris els acabaran de tancar Yolanda Díaz amb Pedro Sánchez després de la investidura, evidentment, perquè primer hi ha d'haver una investidura i encara s'han de tancar coses. I sempre jo defensaré que anem junts, com hem fet sempre a Catalunya, perquè és que a Catalunya hem anat sempre junts, sempre hem ajudat a cosir, mai hem entrat a l'atac personal. Vosaltres us en recordeu quan hi havia moments molt tensos, quan liderava el Pablo a l'espai, o en moments, no, del Ministeri de l'Irene? Recordeu que alguna vegada nosaltres haguem sortit a atacar, a qüestionar? No. En tot cas, hem sortit a dir, a denunciar els atacs de l'extrema dreta, sí, i aturar. Però... Per tant, no penso entrar en aquest joc.
No, però jo no li demano que...
en una espiral de valoracions...
No li demano que entri en temes personals i no. Jo crec que considerar si Podemos ha de tenir un ministeri o no és una qüestió personal, és una qüestió política.
És una qüestió política que es resoldrà pels canals polítics que hem acordat.
Perfecte. David Fernández, vols dir alguna cosa?
Sí. Diria moltes, però no. Jo estava pensant, quan escoltava l'Ada, primera incompatibilitat, connecta a l'Ada fa molts anys, a més amb la política
abans
del carrer.
Abans de tot.
En la prehistòria, del cinema princesa, anem a dir-ho així, que ja són 30 anys. I el Pablo també, per tant, em sap greu, però crec que sí que hi ha sempre un abans, no? Un durant i un després. I de la mateixa forma que podríem fer la mirada llarga amb el retrovisor des de que el 14 entra Podemos, no? I creix molt, molt ràpidament, i diguem-ne que no creix per baix, sinó que creix com una necessitat urgent de transformar el 15M, i també té els seus dèficits partitocràtics de nivell intern, i després, com se sap tothom i és obvi, hi ha hagut crisis al País Valencià, al País Basc, a Galícia, també tensions a Catalunya, també a Andalusia, on hi ha hagut decisions.
A Madrid,
òbviament, Vista Alegre 2. Tot això de com es construeix una esquerra a l'esquerra de la socialdemocràcia, que també podríem fer el mirall europeu i saber que no tot és tan fàcil, en l'experiència del naixement de Sumar, que també hi ha una urgència electoral de redefinir l'espai, també s'ha fet d'una determinada manera, no? Més en negociacions bilaterals entre una coalició de 16 partits. Ojo, no sé. Sí, sabem com s'ha creat, sabem quines són les tensions d'ara, i una pregunta per mirar endavant és com hauria d'acabar. Però la segona pregunta que també emergeix, i per trobar un punt de trobada entre el que pensa Pablo Iglesias i també Ada Colau i tant d'altra gent, i per tornar també a coses més greus, jo preguntaria, després de les tensions d'ahir entre Nacions Unides i Israel, que pràcticament ha definit què creu Ada Colau que ha de passar amb els bombardejos de Gaza, perquè és una pregunta urgent i pertinent en els dies que corren. Però sabem com està funcionant, no? I quins dèficits pot haver-hi en l'espai sumar. Jo,
sobretot, t'agraeixo la pregunta per Gaza, perquè crec que és mil vegades més greu que tot el que hem parlat fins ara. Vull dir, estan morint milers de persones sota les bombes i milers de criatures, és insuportable. I, per tant, la posició que hem defensat sempre, no? A Barcelona ja vam suspendre les relacions amb Tel Aviv, no? I vam rebre crítiques, però era una demanda ciutadana i era en base a que Amnistia Internacional estava denunciant una situació d'apartheid. Ara la situació no ha fet més que empitjorar molt i, per tant, crec que ara tots hem de demanar que s'aturin els bombardejos. Que s'aturin els bombardejos, evidentment que s'alliberin a les persones segrestades per Hamas, però que s'aturin els bombardejos perquè és el que està fent més mal ara mateix. I això ho demana Nacions Unides i hem de donar suport a Nacions Unides. Clar, jo, si abans ja era partidària de suspendre relacions amb Israel per violar totes les convencions internacionals, per no respectar les resolucions de Nacions Unides, i ara perquè està cometent genocidi contra la població palestina, contra la població civil, no contra Hamas, contra la població civil palestina, si ja era partidària de suspendre relacions per part de la Unió Europea, després de que l'ambaixador d'Israel s'atreveixi a desautoritzar el secretari general de Nacions Unides i a trencar relacions amb Nacions Unides, què més fa falta? O sigui, els dirigents d'Israel, no el país d'Israel, no la població d'Israel. Jo he tingut relació directa amb la població israeliana, que vol la pau, que vol la convivència i vol la seguretat i no vol més violència. Però l'actual dirigent, que estava molt qüestionat per la població d'Israel, Netanyahu, que és un senyor d'extrema dreta i corrupte, aquest senyor ens està posant en perill a tots. quan es carrega l'autoritat de Nacions Unides. És que ens posa perill al món sencer. O sigui, per tant, hem de defensar que s'aturi la massacre de Gaza, però és que hem de defensar el futur del planeta. I això passa per defensar l'autoritat de Nacions Unides. I llavors crec que la Unió Europea ara hauria de suspendre relacions amb Israel, no per no fer res, sinó per instar Israel a modificar la seva actitud i que s'aturi el bombardeig. I així podrem seure a parlar de buscar solucions. Però no pot continuar aquest bombardeig, que vol dir massacrar una població civil davant de tot el món, que mirem amb impotència i ràbia, no?, que es permeti una cosa que va contra el dret internacional. Així que gràcies per treure el tema, David. I sobre l'altre, sempre hi ha marge de millora. Com tu deies, hi ha moltes urgències, no? I recordant a l'estimat Vázquez Montalbán, que tu el recordaves a xarxes l'altre dia perquè és el 20 aniversari de la seva mort, com m'hagués agradat conèixer, la veritat. Doncs ja veia aquella frase estupenda, que si no recordo malament era seva, potser m'equivoco, la de la política quan no és correlació de forces sinó de febleses. Doncs fa anys que estem en aquesta situació de que la política és una correlació de febleses, no? I dins d'aquesta correlació de febleses, on ens passen tantes coses, l'emergència climàtica, l'extrema dreta, tot el tema català, no?, amb totes les derives de judicialització, bueno, tot el que ens està passant, que són tantes coses complicades, doncs davant d'això, efectivament, hem de saber prioritzar lo important, ajuntar-nos per allò important i defensar lo comú per la convivència, per avançar en drets socials, en justícia, en democràcia, lo que serien els bàsics, diguem-ne, no? I amb això crec que tots hem de fer esforços per no estar en baralles de petiteses i remar junts, i això ho hem de fer les esquerres en general.
Barall.
Bueno, jo segurament seré la més incòmoda, a l'hora de preguntar. Jo no tenia el plaer de conèixer-la personalment, però sí que vostè, durant tota la seva entrevista, no, que figurava que ha dit que no volia contestar Pablo Iglesias, però sí que ha vingut, doncs, a parlar del que havia dit Pablo Iglesias, i ha fet referència constantment al que l'acord és polític, no, de totes les forces. En David ens apuntava, eren 16 partits, no? Doncs, la meva pregunta és, si és un acord polític, per què vostè a Ràdio Nacional treu la part econòmica, que sembla ser que és el que ha molestat a Pablo Iglesias, perquè Pablo Iglesias no ha posat en qüestió un acord polític de 16 partits.
Buscarem el tall ara, buscarem el tall.
Sinó del tema del finançament, dels diners, per tant, per què no? O sigui, quan vostè fa aquest tipus de declaracions, busca, espera, sap que vindrà una reacció de Pablo Iglesias, i li enllaço amb la segona.
Sí.
La Neus feia referència, un dels titulars és Pablo Iglesias no ha deixat de voler ser el líder de Podemos, no? Jo dic, no el fan líder de Podemos vostès quan li donen una importància que possiblement no li haurien de donar. Si vostè avui està aquí contestant a Pablo Iglesias, no són vostès mateixos que li donen una importància com a líder de Podemos quan ell ja no és líder de Podemos, i això va en deteniment d'aquella persona que ara sí que és líder de Podemos. I ja, per acabar, jo he tingut la sensació que vostè avui aquí ha vingut a defensar Yolanda Díez i a explicar el que vostè considera un gran acord, que jo discrepo, perquè ha sigut un acord que està passant sense pena ni glòria, tenint en compte que aquest acord no servirà de res si els independentistes no li donen suport, i aquí és la clau de la investidura de Pedro Sánchez, i aquí és on realment hi ha les preocupacions de, jo crec, la majoria de ciutadans a Espanya, que és aquesta sessió o no sessió de Pedro Sánchez als independentistes.
Són moltes coses, no? Una pregunta i algunes opinions. Jo ja ho he dit, que també que està pendent la investidura, efectivament, i jo sóc de les veus que sempre he dit que no era una cosa senzilla i que era complexa i que s'havia de fer molta pedagogia i s'havia de mantenir la discreció de les converses. Per tant, però dins d'aquesta complexitat, jo insisteixo, el que per mi sí és clar és que s'ha d'intentar un govern progressista per aturar l'avanç de la dreta i l'extrema dreta, que allà on governen ja estan mostrant el que fan: retallar serveis públics, negar la violència masclista, polítiques homòfobes, vull dir, està en joc la vida, bueno, de la gent.
Discrepo totalment, clar, de vostè, en aquest sentit, discrepi... però no farem ara aquest debat.
No farem aquest debat. Jo, com a dona d'esquerres, veig això, i per tant crec que ens hem d'esforçar en que hi hagi un govern progressista. I per això defenso, sí, l'acord que van presentar Yolanda Díaz amb Pedro Sánchez, a més del que es produirà també amb les forces independentistes, que crec que hi ha una bona interlocució i que efectivament és positiu que es desjudicialitzi un conflicte i que es torni la política a la política. Jo crec que això, dins de lo complicat que és tot, és bo i és un pas endavant. Dit això sobre com, com tracto a Pablo Iglesias, o, no? O sigui, crec que la primera i la segona pregunta estan en realitat molt relacionades. Sí, sí. No? Jo ho he dit abans, jo no vaig anar a l'entrevista amb Germà Nierga a parlar de l'acord que tenim signat. Jo no he tret mai aquest tema, no l'he tret mai. Però quan hi ha alguns, no vull generalitzar, alguns dirigents de Podemos, també Pablo Iglesias, que estan cada setmana als mitjans de comunicació qüestionant a Yolanda Díaz, que és qui encapçala ara mateix l'espai polític, i qüestionant coses que estan acordades amb aquest acord, al final una se sent obligada a recordar de dir ep, que hi ha un acord signat, i està signat voluntàriament per Podemos. I si Podemos l'ha signat, que Podemos no és tonto, Podemos, jo crec que no, o sigui, valoro la intel·ligència de Podemos, vull dir, han fet moltes coses, tenen coneixement de com funciona la institució, si han signat aquest acord és perquè evidentment els hi convenia. I incloc la qüestió econòmica perquè la gent ho entengui, perquè, clar, Podemos aquest tema no el treu mai. Llavors potser no s'entén.
El tall és aquest.
Es va signar un acord per anar junts a les eleccions. I en aquest acord Podemos està vinculat. Vale. Està vinculat perquè ha signat. Ha signat qui és portaveu, qui té el lideratge del govern, que és Yolanda Díaz, i tot això està signat. I gràcies a això té una compensació econòmica que, t'he de dir, és molt superior al que li correspondria per la representació directa electoral que té. Home, si trenca l'acord, el trenca totalment, però crec que no guanyaria res Podemos. El que faig és descriure una cosa que ha signat Podemos, que Podemos no ho explica mai, i aleshores la gent no entén.
Compensació, sí, econòmica que li toca...
És que sí, quan no vull entrar en els detalls. És que ningú vol trencar l'acord. O sigui, l'acord l'hem signat per complir-lo, saps? Tots volem complir-lo. I tots volem que l'espai tiri endavant i que el govern progressista tiri endavant. Però aleshores, quan hi ha reiteradament, i això crec que no ho estic dient jo, ho heu vist tots, diguem-ne, ha sigut a la llum del dia, que fa setmanes i setmanes que dirigents de Podemos insinuen que aniran per lliure, insinuen que no estan d'acord amb el lideratge de Yolanda Díaz, o sigui, que fan insinuacions fortes que després fan que a mi, cada cop que vaig a una entrevista, m'ho preguntin. No? I aleshores, si a mi em pregunten per coses que diuen dirigents de Podemos... Jo puc intentar rebaixar sempre, però en algun moment he d'explicar una part de la pel·lícula que els dirigents de Podemos no estan explicant, potser perquè no els hi convé el relat, però que està allà, que és que tots ens regim per un acord que hem signat, que els beneficia i que, per tant, a tots ens vincula. I ja està, i no té res més que això, tan senzill com això, perquè en política s'han de fer acords entre diferents i després aquests acords s'han de respectar. És tan senzill com això, i ja està, no té més.
Val. Són les 10:29 minuts. La Mònica vol fer una...
No, volia fer un apunt sobre això. Vostè diu, jo no vaig treure el tema, va ser a Nierga, m'ho pregunten els periodistes, només vaig respondre el que hi ha, que és un acord, però home, la puntilla aquesta del tema econòmic sí que sona una mica amenaça, i després, vostè diu que no vol entrar en els detalls, però tira la pilota, posa el tema sobre la taula de rep una compensació econòmica superior a la que li toca. Per tant, si vostè posa el tema sobre la taula i ara li demana en Jordi Basté i no concreta...
I, però ho poso com a explicació. Com a explicació de que per què Podemos ha signat aquest acord. Perquè efectivament li convé i li és beneficiós. I aleshores tots esperem que tots complim amb aquest acord. Perquè l'hem fet perquè tothom se senti còmode i se senti plenament reconegut. I en aquest sentit...
10:45, acabo de seguida. Una última cosa.
Diguem.
Van a veure Marta Rovira?
Jo he vist a Marta Rovira, sí.
Van a Ginebra? Sí, esclar.
Sí, 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 jo no menteixo mai. Sí, si m'ho pregunta així de directe,
no,
li he de dir.
Jo...
No sé quin coneixement té, però sí, vaig viatjar...
Quan va ser això?
Doncs fa pocs mesos, va ser amb el Jaume Asens, vam anar a visitar Marta Rovira, sí. Com a dirigent d'Esquerra Republicana, per tenir una conversa que online costa més, no? Sempre hi ha una cosa que falta. I aleshores vam anar físicament.
Després sí. Del 23J. Se
després del 23J, sí.
Amb la voluntat de parlar, per exemple, de l'amnistia?
Amb voluntat de parlar. De parlar en general. Durant aquesta qüestió, no? Igual que Yolanda Díaz va anar a veure el president Puigdemont i va dir, en un moment tan complex, el més bàsic és reconèixer els interlocutors, doncs amb aquesta voluntat de reconèixer els interlocutors i de que tots, no?, puguem tenir un pont serè, fins i tot per parlar de les discrepàncies, però que, no? Que hi hagi aquesta voluntat. I clar, bueno, amb Esquerra Republicana doncs crec que encara els comuns, no? És lògic que siguem forces d'esquerres, ens esforcem per tenir aquests canals d'interlocució, que després podem posar-nos d'acord o no posar-nos d'acord, però els canals d'interlocució han de funcionar, han de funcionar.
Creu, per la informació que té amb la relació amb Yolanda Díaz, que la investidura va per bon camí?
Per la informació que tinc, que no la tinc de primera mà, he de ser curosa amb això, Vull pensar que va per bon camí, però que, insisteixo, és complexa, és fràgil i que tots hem de ser molt responsables, molt generosos, escoltar-nos molt, pensar que l'amnistia jo crec que és un pas necessari però que és complexa i que té molts detalls, no és tan senzill com els indults. Jo crec que aquí Esquerra Republicana, quan va dir així a la lleugera, no? Ah, és que ja està feta l'amnistia com els indults. No, no és el mateix. No es pot dir això perquè la gent no ho veu igual, no? Estem parlant d'una cosa molt més complexa. Però bueno, es va presentar, no? Crec que el Jaume Asens està fent una feina excel·lent un cop més en aquesta matèria. Es va presentar aquest treball de juristes on hi havia diferents opinions entre els juristes. No eren juristes polititzats, eren juristes, a més, de diferents universitats, però tots acabaven, des de perspectives diferents, arribant a la conclusió que aquesta amnistia no només era possible en el marc constitucional, sinó que era positiva per tornar al marc polític de la negociació i la discussió. Okay. I en aquest sentit, doncs, crec que estan les bases perquè la investidura es pugui donar.
Acabo de seguida, però hi ha una cosa que és molt important amb això que estava dient. Hi haurà un dia que hauran de seure tots en una taula, perquè, esclar, el que no farà Pedro Sánchez és de AVE, quan em refereixo d'un sistema radial, és a dir, Pedro Sánchez, parlo ara parlo amb el PNB, ara parlo amb Esquerra, ara parlo amb Junts per Catalunya, ara parlo amb el BNG. Hi haurà un moment que tota aquesta gent s'haurà de seure al voltant d'una taula, perquè una cosa que és positiva per sumar no ho serà pel PNB, o una cosa que és positiva pel PNB no ho serà pel PSOE, i una cosa que no sigui positiva pel PSOE pot ser que no sigui per Junts. És a dir, tot això s'haurà de cosir molt bé.
Sí, efectivament, la democràcia ens posa reptes cada cop més complexes i apassionants, i hi ha una grandíssima pluralitat política que ha d'aprendre a interlocutar i arribar a acords. Jo veig que ara mateix les forces polítiques que estan en aquestes converses tenen prou consciència del que està en joc. A mi això em dona esperança, o sigui, veig que s'estan respectant les converses, la discreció d'aquestes converses, majoritàriament, veig que no, s'avança en propostes d'amnistia, per tant, tinc aquest cert optimisme prudent, no sé com dir-li, optimisme prudent de que efectivament la investidura es pot produir, però després de la investidura ve un mandat, i per tant és aquí on hi haurà moltes coses per acordar, i algunes es podran acordar i altres no.
No sé si ho ha preguntat perquè no és nou. A mi em van dir ja fa temps que això no passaria, i m'ho va dir gent de Junts. Però El Mundo porta dos dies parlant d'aquest tema. Junts pide un compromiso firme para que Trias releve a Collboni en Barcelona.
Tota la informació que jo tinc de les fonts directes que parlen amb aquestes converses és que això mai ha estat sobre la taula.
Perfecte. Digues.
Doncs ja que dius això, i en canvi tens constància de si Junts posa molt a la taula el tema del català a Europa com a condició sine qua non?
No entraré a revelar les converses que estan tenint altres i que han de ser discretes perquè arribin a bon port. Així que seré discreta.
Són les 10 i 35 minuts. Ada Colau, moltes gràcies.
Gràcies.
Fins aviat, que vagi bé. Són les 10 i
35.
Ara
que
tornem.
El perquè de tot plegat.
10 i 39, acabarem de seguida perquè vull parlar de les declaracions que ha fet Joan Gaspart avui aquí al Món RAC1.
Que ha dit vicepresident.
Ha fet cap concepte.
Ha dit vicepresident, sí, sí. Sí, sí, ha sigut curiosa, eh? Sí.
Escolta, sobre l'amnistia, ha parlat una persona que habitualment no parla, el fiscal general de l'Estat.
Oi.
Ha estat una visita al Congrés, a la presidenta Francina Armengol, en què el fiscal Álvaro García Ortiz ha parlat per dir que, bàsicament, que de l'amnistia no en parla.
Yo creo que no toca hablar de la amnistía ahora. Vamos a visitar a la presidenta, es una visita de cortesía, y desde luego la fiscalía, cuando tenga que pronunciarse, si se tiene que pronunciar, lo hará en lo jurídico, lo que nos toca.
I sí que ha parlat al Congrés sobre l'amnistia és el diputat de Vox, José María Figaredo, que demana un alzamiento social en defensa de la unidad de España.
Los españoles tienen que alzarse. Tenemos que ponernos en pie todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que tratar de defender y proteger la unidad de España y parar este golpe contra la nación que se pretende perpetrar des del govern.
M'agrada molt l'expressió alcemos. Sí. Perquè em recordo com feia la mili d'això, que deia alcemos el vuelo...
És que ets l'únic de la sala.
L'aire en la guerra comença a ser paz. deia l'himne d'aviació que ens feien...
Penso que surten en els
cas. Vox es manifestarà per ser aquest diumenge a Madrid contra l'amnistia en una marxa convocada per la Fundació en Defensa de la Nació Espanyola, que va presidir durant molts anys Santiago Abascal. Bueno, que per cert, hi va passar una cosa molt curiosa, que és que Alberto Núñez Feijóo va dir que si hagués estat a favor de la pau, a favor de la reconciliació, que ell estaria a favor de l'amnistia. Cosa que vol dir que Núñez Feijóo considera que no és inconstitucional.
No, no va dir això, Jordi, jo hi era. No va sí, dir, sí, no va dir això.
Jo estic amb el Jordi.
Ell va dir no. que Albert, sí. No.
No matisis el que s'ha de buscar el tall.
Sí.
Anem al document.
Jo hi era. Jo hi era. Ell, va, eres, però... ell va dir que si el que es plantegés a Catalunya fos un, en termes de reconciliació... el Partit Popular hi seria i, doncs és un, i sempre ho ha dit en termes de reconciliació, no parlava directament de l'amnistia, però que el que s'estava posant sobre la taula a través de l'amnistia era no perdonar, sinó que l'Estat demanés perdó pel que va passar a l'octubre del 2017, i que això sí que no ho compartia. Això és el que va dir Núñez Feijóo, jo hi era. A més, t'he de dir que la pregunta, de RAC1 va...
Ah, sí, la pregunta
de
la CUP. La pregunta de la CUP que li va dir que era de la CUP.
Sí. No, de la CUP no.
Sí, tant.
El Núñez Feijóo.
Va dir...
També
totes les ideologies tenen sentit de l'humor.
Escolta, estaves més pendent del croissant que de la...
No,
si ha sentit el tall, el va posar el Basté.
No em van donar ni cafè, això. Si em vaig quedar sense cafè, perquè allà te serveixen el cafè abans que comenci la conferència.
Concepció, podies haver agafat el d'Alejandro Fernández, que no es va quedar.
No, perquè tenia sessió de control al Parlament. Tenia sessió de control, no, però... Va fer gràcia, sí, sí, va fer gràcia. Lo de la...
Aviam,
si ho va dir, no ho vaig sentir, però...
Sisplau, redacció.
Sí. Però perquè
el tall del Núñez Feijóo, un, i el tall del Núñez Feijóo, dos.
No, pel de la CUP, doncs, jo no ho vaig entendre, això pot ser, sí, però sí, l'altre, sí. L'explicació és aquesta,
bueno, escoltarem ara quan m'ho passin i ja ho tindrem de seguida.
Però que va preguntar per l'arbre de Nadal.
Bueno, doncs... Sí, va, és aquesta pregunta, no, és aquesta pregunta.
Sí, va dir, aquí li va dir que va parlar de sentit de l'humor, no?
Una cosa, i ja que estem traient temes random...
No, però va fer una pregunta molt interessant. Va preguntar sobre la jornada laboral, eh?
La proximitat física del president Montilla a Núñez Feijóo, la fotografia, no us va semblar com curiosa? No estic rajant, eh?
El president Montilla, igual que moltes vegades el president Mas... va a molts actes en representació institucional, és a dir, i d'altres partits, per tant, i dic una cosa,
a
mi em sembla molt bé que ho facin.
Jo li he vist en més d'una ocasió, per tant, jo vaig trobar-ho molt normal que el president Montilla hi fos.
La foto és curiosa.
Bueno, però sempre hi ha aquest contacte, institucional amb el ponent.
Hi ha gent que sap ser expresident. Sí. I jo crec que Montilla és un d'ells. Igual que Zapatero, considero que és un altre d'ells.
Montilla, que va anar a la Catalunya Nord, a veure's en Puigdemont.
I que, segons tinc entès, una de les coses que li va dir al president Puigdemont, segons tinc entès, no ho sé per cap dels dos, segons tinc entès, és amb moltes coses... No és la frase literal. Amb moltes coses no estem d'acord, però jo el que vull és que tornis.
Ah, clar.
O sigui...
No sé, però ell el respecte institucional el té i sempre hi ha contacte institucional amb el ponent que vingui, sigui qui sigui. Per tant, és... No.
Vés-te preparant, Mònica Hernández. Sí. Un segon, sisplau, que ara tindrem els talls del Feijóo, però serà d'aquí uns moments.
El perquè de tot plegat.
Vinga, anem als dos talls. El primer, Núñez Feijóo, ahir a Barcelona, parlant de l'amnistia. Vamos a ver.
No hablemos de convivencia, hablemos de conveniencia. L'amnistia no es una reconciliación, es una transacción política. Si fuese una reconciliación, nos interesaría conocer el contenido y alcance de la misma. Pero como es una transacción política, exclusivamente comprenderán que no es una reconciliación. Primero, porque el amnistiado ha dicho... que lo va a volver a hacer.
Un moment. No ho ha dit mai, això, eh? No. El amnistiado?
Home, ho diuen constantment, que ho tornaran a fer.
Un moment. Aviam.
Bueno, aquí es planteja amnistiar.
No. L'amnistiado ha reconocido que lo volvería a hacer. No ho ha dit mai. De fet, que jo sàpiga, el tornaré a fer, ho va dir en Cuixart.
Bueno, ho diuen molts. De Junts.
Però
el senyor Rajoy... Ai, perdó, el senyor...
I ho diuen en molts sentits, eh?
Feijóo...
ha dit que si no fos una transacció en podríem parlar,
no,
ho acaba de dir.
Però escolta'm una cosa.
Veure, no, ni perquè... escolta'm una cosa, no, deixa'm d'escoltar, sí, ho acaba de dir, ho hem dit tots.
A veure, espera, jo crec
que... Torna a posar el tall, és que ho diu el pensament.
No, he escoltat molt bé i ahir era, però escolta'm una cosa. Jo crec
però
que
ha dit política... o no ha dit això?
Escolta, Pere, jo crec que les coses, sí, s'han d'explicar més enllà...
Bueno, però això també era a 2001 i no vaig entendre mai el monòlit. Sí.
Era més enllà d'això, llavors. L'amnistia és el que està plantejant Pedro Sánchez, per tant...
Correcte, i com una transacció, això ho hem entès tots.
Vale, per tant, nosaltres...
Però ell no tanca la porta si no fos aquest
el
context.
Això vol dir que el Feijó considera que l'amnistia cap a la Constitució. No.
Home.
L'amnistia es considera que no cap a la Constitució i jo ho comparteixo. I jo ho comparteixo. I jo ho comparteixo. Ara, que a més és un tema d'una transacció política i que no s'està parlant de reconciliació, també és una evidència. Per tant, si el que es plantegés per resoldre aquest conflicte polític que defensa el Pedro Sánchez sempre, que és entre catalans, ara ja quasi al final, si es plantegés resoldre aquest exocap polític que vivim a Catalunya degut als fets del 2017, en termes de reconciliació... Clar que se'n podria parlar, però és que no estem parlant de reconciliació. Perquè l'amnistia el que vol dir, i això també ho diu, i podeu posar el tall, és... No és que vulguis perdonar, és que l'Estat demana perdó. I això no es pot acceptar. I si vos posant talls, busca aquest tall, Jordi, perquè també ho va dir. Per tant, al final, home, els talls els pots tallar on et convinguin, i estic d'acord. Però en tot el context, el que va dir ahir Alberto Núñez Feijó com a president nacional del Partit Popular va ser aquesta idea. La podeu tallar per on vulgueu, i estic d'acord. I els talls agafats fora de context o en un context diferent poden canviar, però la idea era la que era.
Bueno, un moment, segon tall de la CUP.
Hombre,
sí, però això sí que reconec que potser m'ho vaig perdre.
Per cert, para un moment, que ho torno a sentir. Ahir vaig dir, quina veu té el moderador.
Sí.
Vaig dir, hòstia, tu, és veu de doblador, eh?
Però qui era realment? Veu fer broma sobre el nom. Tal cosa que va fer nombre. Veu dir que era el Puma.
Bueno, José Luis Rodríguez. Bueno,
clar, no.
No,
veu dir-ho així, vaig sentir-ho per ràdio.
Coi, José Luis Rodríguez, no és el Puma.
No, clar, ja m'imagino que no és el Puma.
Atenció a la veu i atenció a la pregunta de la Sílvia Solanes, que té una veu estupenda.
Pobre Sílvia.
Sílvia Solanes, de RACU, le pregunta qué le parece la reducción de jornada laboral que recoge el acuerdo firmado ayer. Y también le pregunta si tiene decidido usted a dónde va a ir a ver las luces de Navidad, si a Vigo o a Badalona. Se puede ir a los dos sitios, digo yo.
¿Me han preguntado esto?
Pues yo qué tal me el salto.
No, que hay sentido del humor en todas las ideologías.
Pues que es el que yo vaig sentir.
Ah, però ell diu de la CUP.
Ah, però ell ho entén malament, no? Ell ho entén malament. També va dir, li va dir Pedro en el Pablo Iglesias en una de les preguntes que li fa el moderador quan li fa la pregunta en el Feijó. Hi ha un moment que el moderador...
Estàs fent de Colau o Núñez Feijó, ara, eh?
No, és que va haver un moment que el moderador diu Pedro Iglesias i, clar, també es va sentir riures a la sala perquè va ser una confusió, no?
Escolta'm, acabem-ho perquè ja tenim àrbitre pel Barça-Madrid. Ja té Real Madrid Televisió en qui fotre's, no s'hi podrà fotre gaire. Qui perquè és l'àrbitre que va expulsar Lewandowski per tocar-se el nas. Gil Manzano.
Hombre.
Alguna cosa trobaran, eh?
Home! Palante, Mònica Hernández.
Vinga, som-hi. Avui hem començat amb la joia i l'alegria d'en Jordi Basté, que ha dit, estic molt content amb el Parlament Europeu que regularà això de l'escrol infinit.
Pues sí.
I això ens ha portat a parlar de l'ús que en fem del telèfon mòbil. El Pere ha dit, soc addicte i no me n'amago. La Concepció també ho ha dit amb la boca petita, tot i que després ha admès que mira les pel·lis sense consultar el telèfon. La Neus ens ha explicat que s'obliga a deixar-lo a la cuina. I ha arribat el comunista i poeta David Fernández, que ha dit, em vaig adonar que el mòbil m'estava robant la vida. Al cap de setmana, la meva pantalla és el llibre. Per favor, a més amb aquella veu que fas de pa dentro, saps? En fi...
El
Pere Mas, que admès que van a veure la pel·li de l'Escorsese, que no va sortir per agafar el telèfon, sinó perquè tenia un pipí, gràcies Pere Mas per aquesta informació.
No, però...
I després hem anat al plat fort del dia, l'entrevista a Ada Colau, després de les dures crítiques que hi feia Pablo Iglesias en aquest mateix programa, ha dit, no vull entrar al fang. Doncs, per no voler-hi, déu-n'hi-do. Quatre vegades ha dit que Pablo Iglesias sobreactuava. Ha dit també que Iglesias no ha renunciat a exercir de líder de Podem. Zasca. Ha dit també que... Iglesias sempre es feia un fart de dir-li al PSOE, los acuerdos están para cumplirse. Zasca. I també que qüestiona constantment, permanentment, ha dit tot el lideratge de Yolanda Díaz i tot això. En fi, que per no voler-se defensar, déu-n'hi-do. I després, patapam, aquí Resicur ha dit: he decidit no ser ministre. Per primera vegada ha explicat aquí al programa d'en Jordi Basté que el seu espai polític li havia insistit, li havia demanat, però que per motius polítics ha dit: soc una municipalista convençuda i sobretot personals, ara està conciliant i estan en els entrenos del Martinenc i aquestes coses, doncs no vol anar a Madrid. Quan Basté li ha demanat si s'ho pensaria per anar a Europa, ha dit: home, si no concilio anar a Madrid, encara pitjor seria això d'Europa. Llavors, hem entrat amb una pregunta de Pere Mas, amb un acudit comunista, i aquí hi ha hagut una unió entre David Fernández i Ada Colau, que ha dit: els acudits de comunistes els expliquem nosaltres. Llavors, David Fernández, un moment, a veure si em saps la resposta a aquesta pregunta d'un acudit comunista. ¿Qué es algo muy largo que hace mucho ruido, que produce mucho humo, que consume 20 litros de gasolina a la hora y que es capaz de cortar una manzana en tres trozos? Ui, doncs trauré punts de comunista. És la màquina soviètica dissenyada per a cortar una manzana en quatre trozos. Aquest no te'l sabies, eh? Vinga, va, acabem ja amb una frase avui de l'estimat Jordi Basté.
És anticomunista, aquest acudit.
Una mica. Ha dit, Jordi Basté, avui...
Presente.
És molt difícil que Déu et tregui del món de TikTok.
Recordeu que d'aquí uns ara parlarem de, amb Santi Segurola i amb Joan Maria Pou de l'arbitratge d'aquest diumenge. El Barça acaba de posar a la venda... Dissabte. El Barça acaba de posar a la venda els seients vells del Camp Nou. N'hi ha de tres tipus. Un, que estan encaixats en l'estructura d'una cadira de fusta. És a dir, una cadira de fusta amb el seient i el raspaller de plàstic de l'estadi. Val 300 euros.
Venga.
Uns que són semblants, però sense potes. És a dir, el seient encaixa en una estructura de fusta, que són els que habitualment hi havien, que eren aquells que estaven enganxats contra el mur, per entendre'ns. Aquests valen 120 euros. I l'últim, que només val 100 euros, és el seient tal com era l'estadi, enganxat sobre una base com per exposar-lo. Saps?
Saps qui ho ha de comprar, això, no? I posar-ho al seu relicari?
Qui?
Home, el Fermí Puig.
Home, sí, esclar.
Que la té allò, té el seu seient de l'esports, i ha de fotre un seient del Camp Nou.
Fins al 12 de novembre només en poden comprar els socis abonats, i a partir del 14 i fins al 27 els no abonats. Jo crec que Joan Laporta li hauria de portar el Fermí, el gran Fermí Puig, li hauria de posar.
Sí o no? I una
amb aquell, amb aquell, amb aquell, amb aquell santuari que té el gran restaurant que té el Fermí Puig, al Fermí Puig, al carrer Balmes de Barcelona. Després de Joan Maria Pou i després de Santi Segurola, d'aquí un moment arribaran a aquest estudi.
Ai.
Se Tangana, aquí al món RQ, esta ambición desmedida. Hi haurà també els directors d'aquest documental, que es diu Esta ambición desmedida, Santos Bacana, Cris Trena, Rogelio González, i també hi haurà el director general de Filmin i col·laborador del món RQ, que és en Jaume Ripoll, que ha dit que és el millor documental musical que ha vist a la seva vida.
Vinga.
Veurem.
Ens quedem a fer de grupis, la Tomàs i jo, eh?
Total.
De vegades sou...
Som molt pesades.
Jo deixo una pregunta en l'aire per la setmana que ve. Eh? L'amnistia del 77, les dobles, què va ser? Una transacció, una conveniència o un acord polític?
Estàvem al
mal... Tens una setmana.
Tens 10, Concita. Concita, Barai, tens 10.
La setmana que ve.
Tens tota una setmana per preparar, Concita.
Gràcies, David Fernández, Neus Tomàs, Mònica Hernández, Pere Mas i Concepció Barai. Fins la setmana que ve.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?